Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les converses gironines. Cada setmana una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per escoltar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal, la que tenim amb en Josep Víctor Gaia, que saludem. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats, i agrair el nostre convidat d'aquesta setmana, que és un dels pocs gironins que té autoritat, diguem-ho així, arreu de Catalunya.
Gironins i a l'empordanès. Saludem el degà dels advocats de Figueres, el senyor Joan Ramon Puig, nou president de l'Advocacia Catalana. Senyor Puig, com està?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per haver-me escollit per participar en aquestes converses.
Com ha rebut, senyor Puig Pellicer, aquesta notícia del seu nomenament? Imaginem que amb tot menys en sorpresa, perquè de fet era una elecció que era possible i que vostè hi accedia de pròpia voluntat.
Ah, exacte. A veure, el càrrec de president de l'Advocacia Catalana és un càrrec que es renova anualment, i per tant doncs, bueno, es van convocar oportunament les eleccions en el seu del Consell de l'Advocacia Catalana, i en aquest cas doncs, vaig resultar electe al ser l'únic candidat que es presentava. És a dir, que tots els meus companys i companyes en la seu del Consell doncs, estaven d'acord en que jo fos el president per aquest any.
Molt bé, Víctor, doncs amb aquesta prèvia d'unanimitat que ens ha informat el senyor Puig Pellicer, doncs anem a començar. Endavant.
Bé, poder el que els nostres oïdors i oïdores els interessaria saber en primer lloc és exactament quines són les funcions i com s'estructura el Consell de l'Advocacia Catalana. És un consell, és un col·legi de col·legis, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, o sigui, per fer-ho fàcil, és un col·legi de col·legis, és precisament l'òrgan que aglutina els 14 col·legis de l'Advocacia Catalana. És a dir, està format el Consell, l'integren els 14 degans, deganes dels col·legis dels 14 col·legis de l'Advocacia Catalana. És un organisme previst per la llei, i la seva funció és, doncs, coordinar, a part de coordinar els col·legis, doncs, és ostentar la màxima representació, en aquest cas, de tots els companys advocats i advocades de Catalunya.
Bé, li vaig fer una pregunta perquè la situació del virus, la situació del coronavirus, l'epidèmia que estem travessant, esperem que estem ja a l'etapa final, ha condicionat tots els sectors, tots els col·lectius, totes les professions, totes les activitats. Li volia preguntar sobre el cas de l'advocacia. De quina forma els ha influenciat els advocats? Com ha actuat? Els hi ha suposat una feina afegida? Els hi ha posat limitacions? Quina és la situació?
Bueno, ara la situació, com en tots els sectors, no? Tots els sectors ens hem vist afectats d'alguna o altra manera. Evidentment, els primers moments inicials, doncs, en què es va acordar, doncs, el confinament de la població, que ja va comportar també, doncs, una suspensió, doncs, de la pròpia activitat judicial, no? Això, evidentment, doncs, es va comportar un enrenou, doncs, a l'advocacia. Tot el que teníem programat, doncs, anava en orris, per dir-ho així, no? Però l'advocacia podia seguir treballant, doncs, en tots aquells aspectes o funcions que no fossin pura i simplement judicials. Sí que quedaven en marxa judicialment, perquè ens entenguem, tot el que era urgent, el servei de guàrdia. I per tant l'advocacia va estar al peu de canó com un servei essencial que era, que no podia ser d'altra manera, doncs prestant els serveis d'assistència a les persones detingudes o a les víctimes de violència de gènere. Aquests serveis s'havien de presentar. Es van, doncs, arbitrar uns sistemes, doncs, de protecció, doncs, dels propis advocats i de totes les persones intervinents, i es va desenvolupar a marxes forçades un sistema d'assistències per videoconferència. Era la millor manera de poder-ho fer. Altres, es va poder portar a la pràctica tot arreu? No. Hi va haver llocs en què necessàriament es va haver d'anar, doncs, presencialment a prestar el servei. Però bé, i això encara en aquests moments, doncs, encara tenim tots els sistemes activats per si és necessari, doncs, en un determinat poder-ho reutilitzar. Sí que tot això també ha servit doncs, per activar tot el sistema, no diria informàtic, però vull dir de posar en marxa i utilitzar cada vegada més doncs, aquests nous sistemes de telecomunicacions doncs, per prestar declaracions o per realitzar fins i tot judicis per via telemàtica.
Bé, hi ha una dita, fins i tot popular, que sempre s'adreça als tempos de la justícia, no? Aquella dita que diu una justícia lenta no és justícia. Això és cert, vull dir, aquest ritme, aquest calendari, moltes vegades doncs, diu, sí, que és un cas que es va iniciar el 2018 o més enrere encara, no? I aquesta sensació és real, és autèntica, què es pot fer des del Consell de l'Advocacia Catalana doncs, perquè els ritmes siguin més àgils?
Malauradament és totalment cert. La pandèmia, a més a més, encara
per això ho dic,
ho ha agreujat més, doncs, no tan sols pel període de paralització que hi va haver inicialment, sinó perquè, esclar, les mesures de concentració de persones i les mesures sanitàries que s'han hagut d'implementar doncs, a les seus judicials motiven doncs, que si abans, per dir una xifra, doncs, es podien celebrar en una seu judicial com la de Figueres, potser es podien celebrar 30 judicis en un dia entre els diferents jutjats, doncs en aquests moments potser només se'n celebrin 20. Per què? Doncs perquè s'han espaiat els temps entre vista i vista, es neteja cada sala després de cada vista, s'intenta no tenir aglomeració de persones a l'interior de les sales d'espera, i tot això fa que, malauradament, la justícia sigui més lenta. Una altra cosa és el mal endèmic de la justícia. Aquí poca cosa l'advocacia, poca cosa hi pot fer. Qui té la paella pel mànec aquí són les administracions. Han de ser plenament conscients, les administracions i la ciutadania també, que la justícia és la germana pobra dels pressupostos de l'Estat i de qualsevol de les administracions. És a dir, és el siniquera, que li dirien, no?, en un dicte català. I, per tant, l'única solució que hi ha per que la justícia torni a ser àgil i ràpida és més inversió en mitjans materials i en mitjans personals. Ja podem posar el millor sistema informàtic del món, que la persona que ha de resoldre és un jutge. Si aquí tenim un coll d'ampolla, perquè hi ha més casos pendents de resoldre que la capacitat de resoldre que tenen les persones humanes, no ho solucionarem mai. I, per tant, doncs s'ha d'invertir, ja ho dic, en mitjans materials i en mitjans humans per poder posar la justícia en el lloc que li pertoca.
És potser una mica redundant el que li vaig a preguntar, però els alts tribunals, com és el cas, per exemple, del Tribunal Suprem, han advertit de que la situació actual i la proliferació de causes que s'hi congreguen pot arribar a col·lapsar el tribunal. Suposo que quan això passa en un alt tribunal no vull ni pensar com deuen estar els de primera instància, no?
El Tribunal Suprem té una situació específica perquè allà, donada la paralització del Consejo General del Poder Judicial, no poden fer els nomenaments dels magistrats que els hi correspondria ocupar les places que queden vacants a les sales del Tribunal Suprem. Aquest és un problema específic motivat per aquesta paralització política en la reelecció dels membres del Consejo General del Poder Judicial. I l'altre és el que tenim doncs, en els tribunals de primera instància, d'instrucció, que com molt bé diu, doncs, és una problemàtica totalment diferent, moltes vegades motivada doncs, per les distàncies, no? Per les distàncies, perquè hi ha poques places que s'oferten, perquè hi ha una gran mobilitat de jutges i de jutgesses doncs, que intenten canviar de destí, fins que no es convoca de nou aquella plaça, la plaça queda coberta interinament per un substitut, però això clar, significa que si vostè té una causa pendent, per dir una cosa, que en aquests moments pot tenir 10 volums, 10 tomos, i marxa perquè li han canviat el destí i n'arriba un de nou, doncs va, primera necessita posar-se al dia, i per tant s'ha de tornar a estudiar tot allò que aquell altre magistrat-magistrada ja sabia, no? I per tant, doncs, això fa doncs, que, malauradament, doncs, aquests jutjats on es dona aquesta gran mobilitat, que és generalitzada a tot Catalunya, doncs, estiguin, doncs, en certa manera, més col·lapsats que d'altres.
Tornem ara al Consell de l'Advocacia Catalana. En aquest moment, diguem-ho així, és una paraula molt planera, mana, doncs el degà del Col·legi de Figueres. Els altres col·legis són obedients a el que diu el president, que és d'un col·legi relativament petit en comparació a d'altres? Vull dir, com funciona?
Les decisions són col·legiades. Ja. Les decisions són col·legiades. O sigui, aquí el qui menys mana potser és el president. Evidentment, com a president em toca una funció de representació i de coordinació i d'endegar, doncs, tot un projecte, doncs, o idees d'intentar-les implementar, doncs, al llarg d'aquest curt termini que doncs, són els mandats, no? I, per tant, doncs, però, clar, això has d'apuntar amb la col·laboració de tots els col·legis de Catalunya i representats pels seus degans i deganes. I el Consell té reunions periòdiques, el plenari del Consell es reuneix un cop al mes necessàriament, i aleshores doncs, aquí s'adopten les decisions corresponents en consens entre tots.
Una de les reivindicacions clàssiques del sector ha estat, o almenys era, la retribució dels lletrats en el torn d'ofici. No sé si ho dic amb les paraules convenients, però en qualsevol cas crec que s'entén el que vull preguntar. Aquest tema ha millorat o com es troba la situació?
Aquest tema, precisament, és una de les fites que tinc posades en el meu programa, doncs, de posar, almenys de sentar les bases, doncs, de poder recuperar tot el que se'ns va treure a les retallades dels anys 2010, quan hi va haver la crisi, diguéssim. És dels pocs sectors que no ha recuperat el seu nivell. Doncs ja eren unes retribucions minces i en aquests moments no hem recuperat els nivells de l'any 2010, que seria una cosa absolutament necessària, ja sense parlar de l'IPC també, que s'ha perdut al llarg de tots aquests anys. I per tant és una de les coses que cal posar-hi, doncs, remei. Altres comunitats autònomes s'estan reunint per arreglar-ho, també, per posar fil a l'agulla, i és una de les coses que precisament dintre de poc tindrem una reunió, que és la Comissió del Torn d'Ofici, en la que les fites que s'abordaran en aquesta comissió és posar els ítems que necessitem per a la modificació de les lleis, no? I de les modificacions dels barems. Lleis perquè, clar, estem parlant d'una llei que ja ve de 25 anys enrere, amb el corresponent reglament de justícia, que també és de l'any 96, i des de l'any 96 fins avui ha plogut molt. Tenim noves circumstàncies que no estan contemplades en la llei, que també, doncs, que això es modifiqui, i lògicament, doncs, el punt essencial de la modificació dels barems, el que els lletrats i lletrades que estan escrits al servei del torn d'ofici són indemnitzats per la seva feina.
Bé, una altra de les reivindicacions, avui anem de reivindicacions, perdoni, doncs que la professió ve reclamant és augmentar el nombre de jutjats, no només els jutjats a primera instància, sinó jutjats, diguem-ne, especialitzats, jutjats de família, jutjats de les activitats comercials, etc. Això hem de suposar que també des del Consell de l'Advocacia també es deu tenir molt present, no? Perquè el mapa humà de Catalunya també ha canviat i canvia, no? Per tant, doncs, segur, doncs, que les necessitats a nivell judicial també.
Evidentment, això enllaça amb el que he dit abans, és a dir, es necessita més inversió en mitjans humans i en mitjans materials. Què significa això? Això traduït significa que hem d'augmentar les places judicials, hem d'augmentar la planta judicial, hem de fer crear nous jutjats, com molt bé es diu, de fugir de la centralització, perquè la gran idea de les administracions, sembla mentida que una administració pública adopti criteris econòmicament d'empresa. És a dir, per a ells, doncs, la gran solució és la concentració dels òrgans. Va venir, doncs, ja fa uns anys que es va parlar dels tribunals d'instància provincials, és a dir, centralitzar la província, però aquí se n'obliden, doncs, que els seus administrats, la ciutadania, és la que ens surt perjudicada. Per què? Doncs perquè, doncs, haver de fer quilòmetres per anar a obtenir doncs, la satisfacció dels teus interessos doncs, no és de rebut. Els serveis públics s'han de prestar allà on es troba erradicada la ciutadania. I, per tant, doncs, el que president és reforçar doncs, els tribunals, les seus judicials que ja tenim, dotar-les de, si és necessari incrementar la planta, doncs, amb més jutjats, que significarà doncs, també un increment de persones al servei de l'administració de justícia, i això es redundarà en benefici de tots plegats, primer amb agilitat en l'administració de justícia i en proximitat, que és el que necessita la ciutadania.
I si una persona jove s'apropa al president de l'Advocacia Catalana i li pregunta sobre la possibilitat d'exercir els estudis de dret, el president l'anima, li reclama una mica que ho pensi dues vegades, com fem els periodistes quan ens pregunten aquestes coses?
Miri, això és una resposta una mica difícil a vegades, no? Jo li diré el que em va dir el meu pare quan a mi em tocava, doncs, tenia aquesta edat de 17-18 anys i havia d'estudiar. El meu pare em va dir, diu, nen, estudia dret que fins i tot podràs fer d'abogat.
Això també diguem als periodistes, faràs de tot fins i tot a ràdio, en el nostre cas. Sí, sí.
Per què? Doncs, i per què? Doncs perquè, ara, siguem-ne conscients, la carrera de dret obre moltes portes, moltes sortides, no només la de l'exercici de l'advocacia. El que tenim és una manca de vocació de persones que vulguin entomar les carreres judicials o fiscals, per exemple, que és un dels problemes que tenim a Catalunya, la multitud dels jutges, perquè no són del territori, perquè tenen una dificultat doncs, en venir a Catalunya a exercir doncs, les funcions jurisdiccionals, i que aquest problema, doncs, segurament, doncs, incentivant doncs, que les persones que estan estudiant en aquests moments el grau de dret doncs, tinguessin doncs, la valentia d'assumir doncs, a l'estudi de les oposicions, doncs, això també comportaria una major estabilitat en la planta judicial.
En canvi, això que diu contrasta en què l'Acadèmia Judicial deu ser de les poques d'abast estatal que està situada a Catalunya, està situada a Barcelona. O sigui que deuen ser molts els alumnes de l'Acadèmia o de l'Escola Judicial que no són a Catalunya i que tampoc es quedaran a Catalunya, molts d'ells. Això és fins i tot vist des de fora de la professió, semblaria un contrasentit. La realitat que vostè...
Bueno, perquè clar, o sigui, el problema està en que tradicionalment Catalunya no ha tingut una mentalitat opositora. Diguem-ho així, eh?
Sí. Allò que en castellà diuen prepara
opositora. Més emprenedora que no, doncs el tema de dir, doncs jo em conformo en tenir un sol fix al mes, no? I vaig buscar una estabilitat en la meva professió, no? Ja en molts àmbits, no? I per tant, doncs, si busquéssim segurament unes estadístiques entre alumnes que al finalitzar el grau de dret doncs, opositen doncs, universitats de fora de Catalunya, segurament el percentatge ens diria que hi ha molt més percentatge fora de Catalunya que quan acaben el grau en dret doncs, aquests alumnes opositen, i a Catalunya doncs, segurament no.
Bé, abans em deia que la pregunta era difícil, ara sí que li faré una de molt difícil, i has d'imaginar el futur. Com preveu el futur de l'advocacia catalana?
Bé, a veure, venen grans canvis, venen grans canvis, no? Evidentment, doncs, per què? Perquè les noves tecnologies ens porten, doncs, per uns camins nous, és així, i ens haurem d'acostumar doncs, a tenir aquests camins. La intel·ligència artificial doncs, ja comença doncs, a utilitzar-se per l'adopció de determinades decisions, i nosaltres també haurem de fer, o tots els companys i companyes que estan exercint, haurem de fer també doncs, un gran esforç en adaptar-se a les noves realitats, no? I per tant, doncs, tot i que l'advocacia tradicional doncs, seguirà existint i seguirem fent els plets d'allò, segurament el que canviarà serà el procediment en què haurem d'exercir.
Bé, seguim en l'àmbit de la formació professional doncs, a partir dels estudis de dret. A Girona tenim universitat i tenim facultat de dret. Com valoraria la feina que ja porta feta doncs, la facultat, que ja té una certa perspectiva en el temps?
Jo per l'experiència, evidentment per l'edat no vaig estudiar a Girona, no existia en aquells moments la Universitat de Girona, sí que conec la Facultat de Dret de Girona, conec en el seu degà i conec diversos personal que, o professors que estan exercint, no? Em consta que és una de les bones facultats per aprendre el dret. A més, per exemple, el màster que tenim, que realitzem conjuntament els col·legis de l'advocacia de Girona, Vic i Figueres, amb la Universitat de Girona, per l'accés a la professió de l'advocat i procurador, és un dels millors que tenim, amb un reconeixement d'excel·lència per organismes. Per tant, doncs, és una bona eina que tenim doncs, per als estudis de dret.
Bé, els clàssics, hi ha una frase molt clàssica que diu allò de que val més un mal acord que un bon judici o alguna cosa semblant, no? Aquestes frases clàssiques segueixen vigent avui dia? Es manté encara el nivell de litigi per part de la societat? Encara litiguem molt per tot? Potser hem guanyat en mediació i amb...
Bueno, tenim les noves eines, la mediació o la solució o mitjans adequats de resolució de conflicte, de controvèrsies, perdó, que ara va canviant el nom, no? Però vull dir, ara que tenim sistemes nous per buscar solucions fora de l'àmbit judicial, però clar, el problema és que encara estem litigant molt, no? Problema o no problema, perquè lògicament tothom té el dret a defensar les seves posicions. Però vull dir que a vegades ens trobem en situacions doncs, en les que bueno, la solució aquesta que o l'enunciat d'ahir, la dita de val més un bon acord que guanyar un pleit, doncs sigui vàlid i vigent, no? L'acord sempre és fruit de la voluntat de les parts i, per tant, sempre serà més fàcil d'acceptar doncs, una voluntat entre les parts, un acord entre les parts, que no que el jutge imposi una solució. I moltes vegades doncs, és el que intentes des de la voluntat negociadora que té tot abogat doncs, i a més ara afegit doncs, amb els sistemes de mediació que el que busquen és apropar a les parts, ajudar-nos a trobar la solució d'aquesta controvèrsia abans no neixi el conflicte judicial. Per tant, sí que és una bona eina, sí que és una bona eina, el que passa com sempre, no? El que en aquests moments veiéssim doncs, com està o com s'està exercint la mediació i saber el que està cobrant un mediador és que se'n farien creus. O sigui, la mediació subvencionada en mitjans públics és que no dona per poder doncs, arribar doncs, a prestar un servei amb les garanties i amb la qualitat que ja li donen els mediadors, perquè són les persones més ben formades, mediadors i mediadors, perquè escolti, són aquests sí que tenen formació obligatòria continuada, no? I per tant, doncs, estan molt ben formats, però els mitjans en quant d'exercir, doncs, són posar-hi la voluntat pròpia, perquè és que no hi ha infraestructura per fer-ho.
Darrera pregunta, Víctor.
Sí, en la cultura anglosaxona, especialment la nord-americana, és habitual que una persona, una família, tingui el seu advocat. Allò que veiem a les pel·lícules, cridin el meu advocat. Aquesta cultura o aquesta formació de tenir el meu advocat, de la mateixa manera que doncs, tenim el metge, el meu metge, diguem, el meu advocat, com s'hauria d'incentivar aquesta cultura del meu advocat?
Bé, esclar, això és difícil, perquè clar, la cultura llatina és diferent de l'anglosaxona, no? I per tant, doncs, és difícil d'incentivar això, és difícil d'incentivar. La relació advocat-client és una relació de confiança, i per tant, doncs, es tracta de fidelitzar la clientela, de que la clientela tingui confiança i després no haver d'anar a l'abogat quan ha passat el desastre. I utilitzaré una altra dita del meu pare, no? Diu, escolti, vostè no em vingui quan se li han trencat els pantalons, que difícilment li podré fer sorgir. Si vostè em ve a veure abans no se li trenquin els pantalons, doncs potser ho podrem arreglar, les coses.
El que no té solució, senyor Puigpellicer, és el temps a la ràdio, que això no hi ha per on agafar-ho, no hi ha tisores que ho arreglin. Agraïm molt la seva atenció i li desitgem molta sort en aquest any de presidència de l'Advocacia Catalana i molta salut. Gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Recordin que aquest és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Víctor, tornarem la propera setmana.
Fins la setmana entrant, si Déu vol.
Els ha parlat Lluís Arter, gràcies per la seva atenció. Adéu-siau, a reveure.